El suplement, amb Roger Escapa.
És mig quart de 12 del matí de dissabte. El 6 d'octubre del 2018 ja fèiem el suplement i vam haver d'explicar això.
Són les 8 i 23 minuts. Atenció, notícia d'últimíssima hora. Ha mort Montserrat Caballé als 85 anys. La matinada d'aquest dissabte ho ha fet a l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Insistim, ha mort Montserrat Caballé. És una notícia que acabem de conèixer i acaba d'informar, de fet, l'agència Europa Press, segons fonts també hospitalàries. La soprano es trobava ingressada des de mitjans del mes de setembre en aquest centre. Ha mort Montserrat Caballé als 85 anys. És una notícia que ara mateix us avancem al suplement de Catalunya Ràdio.
Set anys després de la seva mort ja està en marxa un biòpic que narra el recorregut vital i artístic d'una de les sopranos més importants de la història. La pel·lícula que porta per títol Caballé i que compta amb la participació de Trescat se centra en dos moments de la seva vida: les estretors econòmiques que va patir durant la seva infantesa i el moment de plenitud d'aquesta diva internacional. Ara al suplement parlem de la figura de Montserrat Caballé amb dues persones que com a mínim tenen una cosa en comú amb ella, i és que també saben què vol dir cantar al Liceu. Un és el Ramon Gené. Ramon, què tal? Bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Ben tornat al suplement, Ramon.
Moltes gràcies.
I l'altra és la Begoña Alberdi, és la soprano que va cantar 72 dies consecutius des de la finestra de casa seva en plena pandèmia, i una de les dones que interpreta la gran diva, la Caballé, en aquesta pel·lícula que ens morim de ganes de veure. Begoña, què tal? Ben tornada.
Bones gràcies, bon dia, bones gràcies.
Com estàs?
Molt bé.
Com va ser la vostra primera vegada al Liceu? Ramon.
La meva va ser escoltant a la Caballé, precisament. Sí, va ser l'any, crec que era l'any 72, i ella feia precisament Norma, que estem escoltant ara. Recordo que la d'Algisa era la Bianca Verini i el tenor era el Bruno Prevedi, i jo tenia 5-6 anys en aquell moment, i la meva mare m'hi va portar, perquè la meva mare és una superfriqui, i m'hi va portar, i jo recordo, em sap molt de greu dir-ho, però només tenia 5 anys o 6 i vaig a dormir-me. Però la meva primera vegada al Gran Teatre Liceu cantava la Caballé.
I et vas quedar clapat.
Em vaig quedar clapat i no m'ho perdonaré mai a la vida, perquè tot el món volia escoltar la Norma de la Caballé.
Tu després al Liceu hi has tornat un munt de vegades i fins i tot hi has pujat a l'escenari també cantant.
Sí, sí.
La primera vegada cantant al Liceu, què?
Doncs molta por. No, molta por, no, molt de respecte, clar, és un lloc molt especial. És com, és un lloc on, com si no hi hagués temps, com si no hi hagués espai. És com un temple, és un lloc especial, molt especial.
I tu, Begoña, la primera vegada al Liceu cantant-hi?
Doncs va ser molt especial perquè clar, jo feia un paper molt petitet, jo havia guanyat el concurs de Julián Gayarre i aleshores em va trucar el director artístic d'aquella època, que era el Lluís Andreu, i em va dir que el Liceu volia que jo col·laborés amb ells, no? I clar, va ser com el somni de la meva vida. El que no sabia, perquè en aquell moment estava bastant atabalada vitalment, i d'això pues era que la protagonista era la Caballé, i quan vaig sortir jo a dir la meva frase, de cop i volta me la vaig trobar amb ella in situ allà cantant, i va ser com uau, un impacte brutal.
La Begoña Alberdi la sentirem fent de Caballé, però és que durant la pandèmia la vam sentir d'aquesta manera. Allò va ser tan meravellós, aquell moment en què tu sorties. On era exacte? Era aquí a les Corts, no? Era...
És a l'Eixample, a Calàbria de Rocafort. Mm. Sí, allò va ser... Bueno, va ser tan espontani que va ser meravellós.
Et va sortir de dins, eh?
Sí, no a mi, al meu marit, l'Albert, em va dir això, no? Em va dir en aquell moment que jo li deia, és que és tan maco veure la gent que s'aplega per donar les gràcies, perquè normalment tothom s'ajunta per protestar per alguna cosa, no? I em va dir, per què no cantes? I jo li vaig dir, què dius ara? Diu, és que... ens fotran fora al barri. I diu, és que tu no saps el que generes quan canta.
A mi se m'ha tornat a posar la pell de gallina, ara, sentir-te. I m'imagino sortint al balcó... O sigui, no ho vaig viure, ho vaig veure a través dels vídeos, però imagino sortir al balcó de casa i trobar-te tu allà cantant. És un moment que... de comunitat, en un moment en què això ja no existeix. Trobar una comunitat en què una veïna et regala una història com aquesta, una professional com tu?
Però a més van passar moltes coses, perquè no només era que jo cantés, el primer dia va ser així, després, clar, van començar les xarxes a petar dient avui també cantaràs, i clar, jo li vaig dir a l'Albert, bueno, i ara què fem? Perquè diu, pues també canta, i va ser un avui, un demà passat, un... I aleshores es va crear una xarxa d'ajuda i de control, perquè coneixíem a tothom que sortia al balcó, i si de cop i volta no sortia una persona, escolta, que ens falta el senyor aquell que algú truqui a la porta, perquè, clar...
Que fort. És que, a més, jo ara, aquests dies, amb tot això de la pesta porcina, estic reconnectant molt amb la pandèmia, en aquells moments, perquè hi ha coses que m'ho recorden. Evidentment, la magnitud pels humans de la tragèdia no tindrà res a veure, però quan parlem de confinaments, quan parlem de restriccions, quan parlem de testos positius, quan parlem de soques, de virus, de laboratoris, no?
Sí, sí.
És l'epíleg. És l'epíleg, en aquest cas, amb porcs en comptes d'humans. Però els milions i les conseqüències econòmiques les tenim damunt la taula, també.
Absolutament.
M'estic desviant del tema. Perquè no, hem de parlar del cavaller, però teniu moltes arrels i vull anar totes. A veure, vull saber la vostra primera experiència també amb la cavaller, personalment ja. És a dir, en el moment en què la coneixeu. Quina impressió us causa?
Per mi va ser molt tard. Jo haig de dir que la vaig conèixer personalment molt tard. I va ser al Cercle Artístic de Barcelona, que està allà a baix, davant del Col·legi d'Arquitectes, i va ser en un acte que em veia la distingien amb algun tipus de premi, jo recordo, i jo també vaig tenir la sort que em donaven una distinció i vam coincidir en aquest acte. I clar, jo en aquell moment vaig tenir com un quart d'hora de parlar amb ella, no? Hi havia el seu germà, hi havia la seva neboda, i jo vaig intentar en un quart d'hora dir-li tot el que jo volia de tota la vida, no? I vaig ser molt maldestre, i segurament ho vaig fer molt mal fet, però no vaig atinar a dir totes les coses que volia, però va ser un moment molt, 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 per mi molt, molt bonic. I si em permeteu una miqueta, també, que ella sapigués qui era jo, vaig pensar, Déu meu, aquesta dona sap qui sóc jo. I no, tampoc. O sigui, va ser un moment molt, molt bonic i m'hauria agradat que no s'acabés mai. Jo no vaig tenir la sort, com la Begoña, de cantar moltes vegades amb ella.
Ara. Tu...
Perquè la Begoña va cantar moltes
vegades. Tu vas cantar amb la cavaller.
Sí.
La primera vegada, com va ser?
La primera vegada va ser aquesta que t'he explicat, que òbviament jo feia un paper tan petit que no vaig tenir contacte amb ella, perquè en aquella època doncs, feies el paperet i t'anaves al camerino, que no estaven al mateix lloc que els camerinos dels solistes. No? La segona vegada ja sí, perquè aquí ja interactuava i aleshores ella se'm va apropar i em va dir... Jo, clar, quan s'apropava, jo vaig començar a tremolar. Dic, que em dirà que bé, que no, que tal, i em va dir... Té vostè una veu molt maca.
Que això t'ho digui la cavaller.
I clar, doncs una mica com tu, no?
Què li vas respondre, tu? Què se li diu a la cavaller quan et diu tens una veu molt maca?
Te caes al suelo i te desmaies.
A més, et tractava de vostè, eh? Té vostè la veu molt maca.
Sí, sempre tractava de vostè.
Sempre a tothom. I clar, després el següent que vam fer, ella em va trucar un dia, jo recordo que estava a la illa, i em truca i em diu hola, soc la Montserrat Cavaller. I clar, no vaig saber què dir. O sigui, la Montserrat que veiem estava trucant per telèfon a mi. És que mira, volem muntar un concert i m'agradaria que tu hi fossis. Perquè m'agrada molt com cantes i m'agrada molt la teva veu. I això va ser a la gala del Clarós al Liceu.
Quantes vegades, Begoña, t'han dit que t'hi assembles tant físicament com també a l'hora de cantar?
Toda una vida.
Continua, va, Begoña, continua.
Bueno, de fet, tota la vida m'ho han dit.
És que si parla com ella, és igual.
Sí.
Ara podria respondre amb aquesta entrevista com si fossis la cavaller? Per exemple, a veure, o sigui, teníem pel·lícules ja biòpics del Bob Dylan recents, del Freddie Mercury, de l'Elton John, de l'Elvis Presley, i evidentment no podia faltar un biòpic de la Montserrat Cavaller, i ha arribat molt recent, ara en parlarem, 7 anys després ja s'ha rodat això. Ara, Begoña, com a cavaller, em respons? En quin moment deixes de ser...
Em mataran.
En quin moment deixes de ser Montserrat Cavaller per ser la Cavaller?
Bé, És una pregunta bastant complicada de respondre, perquè les dues som la mateixa persona. Aleshores, és un món complicat, mai saps quan ve la realitat i mai saps quan la realitat es converteix en un miratge.
Aquesta pausa dramàtica, eh? Aquesta pausa dramàtica com per apuntar que diràs una cosa molt important, però en realitat tampoc n'hi havia per tant.
Et mataran.
No? Et mataran?
No, però escolta, amb tota l'admiració...
No, no.
Clar, és que...
Sí, home.
Respecte, admiració, clar, adoració,
clar,
eh?
Clar.
Clar, per tant, quan t'ofereixen el paper, és que aquí no hi havia càsting. Et van dir directament... O sigui, hi ha dues cavallers a la pel·lícula, no? La més jove i la que hi ha quan ja està consagrada, que és la que interpretes tu. Suposo que... Com t'arriba aquest paper? Perquè tu d'actriu a actriu tampoc havies treballat. Tu ets cantant, tu ets soprano.
Sí, sí que havia fet d'actriu... Bueno, vaig estar 4 anys a Juglars, que això, clar, fa que facis molta mili, perquè ara parlàveu de les funcions. A l'Ubu President vaig fer 384 funcions.
És veritat.
O sigui que... Però em va trucar una persona que porta, bueno, els càstings de TV3 i que jo la coneixo de fa molt temps perquè també havia estat a Juglars. I em truca i em diu, hola, sóc el Pep Armengol, per què no dir-ho? I diu, hombre, si fa 20 anys que no us parlem. Diu, mira, hi ha una productora que vol fer la vida, la pel·lícula de la vida de la Montserrat Caballé, i ets tu. I clar, jo vaig quedar, dic, ja hi som, perquè m'hi semblo, perquè clar, jo en tot moment he pensat sempre que això seria en playback d'ella, òbviament, òbviament, però com que m'assemblo, i bueno, dic, no sé, senyora amb un cert sobrepès i tal, i no sé què, i la fisonomia i tal, i em va dir, dic, home, però jo no he fet cine, jo no sé, dic, mira, només vull que et conegui la directora i que tu la coneguis amb ella, no? I aleshores, li explicava abans al Ramon, el dia, però jo no he fet mai un càsting per cine, no he fet mai cine, i dic, com se va un càsting de cine, no? Total, que vaig dir, mira, escolta, seré jo misma barra ella, no sé, i em vaig vestir de soprano, de com em vesteixo jo per anar a cantar, no? Però en aquell moment li vaig dir al perruquer que sempre busquem no semblar-me amb ella, li vaig dir, avui sí, avui fes-me el pentinat de la cavallera. Clar, quan vaig entrar a la sala on es feia el càsting barra presentació...
Van dir, la tenim.
No, esclar, no, per... no, va haver un silenci, sabes allò del rulo d'Arizona?
És que he vist alguns frames i bé, és que costa molt de distingir que no és la cavallera. Costa, és que és igual. Igual.
I clar, vam veure el físic, no? Després, dic, bueno, i vaig dir allò, i ara què hem de fer? I clar, la directora, que es va quedar així molt flasheada, va dir, no, ara et farem com una mena d'un senyor que et fa una entrevista i tu li contestes, però al principi les preguntes són guais, després es posa més impertinent, i tu a veure com ho gestiones, però no pots sortir de l'escena i tal... I clar, això, si tu no coneixes el personatge i no tens una certa mili i no ets d'aquest món, tu no fas aquesta... La vaig fer clavada a la que ja estava escrita, sense saber-ho, no? I després, això va ser un divendres, el dilluns em van trucar dient és que tots els productors han dit que no hi ha una altra persona que ho pugui fer. I amb el suport també de la família que va dir exactament, no hi ha una altra persona que ho pugui fer.
Ramon, digues.
No, vull dir que la veu sona, la veu de la cavallera sona 2 segons, un segon, i ja saps que és la cavallera. Mm. O sigui, és una veu d'una personalitat tan arrolladora que és com immediat. A vegades hi ha sopranos que has d'estar una estoneta i dius, ah, sí, és aquella, o és aquella altra. No? I ja sona un moment i pam, és, no sé, de seguida la reconeixes.
Ella es va haver de sobreposar un seguit de condicionants econòmics i familiars per dedicar-se a l'òpera. El seu descobridor, Ramon, qui va ser i com van ser aquests primers temps de la cavallera fins a convertir-se en una estrella tan internacional?
home, ja va tenir el recolzament de la família Bertran, no? I llavors ella va començar, precisament amb el seu germà, i van començar a fer audicions, no? I a fer audicions per una miqueta per Europa, no? Fins que ella va audicionar a diverses ciutats, no l'agafaven enlloc, fins que finalment la van agafar, crec que l'any, ara parlo de memòria, però l'any 57, 1957, a Basilea, a Basel, que era un teatre d'aquests que se'n diu el Teatre Alemany de Repertori, un teatre on es fan operació, però si en tenen sempre un com uns cantants en nòmina que estan sempre allà i que van fent totes les obres, no? I ella va estar un parell d'anys a Basilea, on et fas on allà fas el moll de l'os, i després a Bremen, i allà doncs va cantar de tot, perquè en un teatre alemany et posen a cantar dia sí, dia també, i un dia estàs cantant Bohème, i l'altre dia estàs cantant Strauss, i l'altre dia estàs cantant Verdi, i no pares de cantar, no? I després d'aquests anys, tant a Basilea com a Bremen, ella decideix amb el seu germà que tenen prou d'aquest sistema alemany d'òpera, que té coses molt bones, però també coses que potser no ho són tant, i surten de Bremen, no? I ella debuta al Gran Teatre del Liceu amb Arabella de Strauss a l'any 1962, amb un contracte que ella guanyava 1.000 pessetes. Mm. Que, si ho penseu, són 6 euros.
6 euros, sí, sí.
6 euros. Mm. I ella debuta al 62 amb el Liceu, amb Arabella.
No hi va deixar de cantar mai, al Liceu, malgrat aquest èxit internacional, no?
El Liceu, clar, tothom sabia que quan venien a les dates del Nadal, el desembre, el gener, ella estaria sempre aquí. Hem de pensar que el Liceu, en aquell moment, tot i ser sempre al Liceu, naturalment, oi? Però estava en una situació política una miqueta més complicada, i ella va estar sempre, i va sempre va fer costat al Liceu, i ella va fer tots els grans papers del seu repertori al Liceu, no? I clar, quan tot explosiona, quan ella fa el 1965, tres anys després de l'estrena de la seu debut al Liceu, el 1962, el 1965 ella fa una substitució d'una mezzosoprano que es deia Marilyn Horn per cantar la Lucrezia Borgia al Carnegie Hall de Nova York, no? I aleshores ella fa aquesta substitució d'última hora amb un repertori que ella no, fins aleshores no havia cantat, perquè ja a Alemanya havia cantat moltes altres coses, però no havia cantat bé el canto pròpiament dit, i fa la Lucrezia Borgia. I llavors allà, el 1965, és quan tot canvia, quan la cavallés, perquè, clar, l'endemà el New York Times titula Calas més cavaller, Calas més Tebaldi, igual cavaller. I aleshores és, clar, la Calas i la Tebaldi en aquell moment que ho eren tot, i el New York Times et diu, no, la cavaller és la Calas i la Tebaldi alhora, no? I a partir d'aquell moment, el 65, ja tots els teatres del món persegueixen a la cavaller perquè vagi a cantar, no? Es converteix en un fenomen, especialment amb aquest tipus de repertori, el repertori del bel canto, que ella va ser una de les persones que va incorporar aquest repertori de nou als teatres.
Ara sentirem una altra peça que us podeu imaginar quina serà, però quants anys et portes amb la cavaller Begoña?
Ui, bastant.
Tu vas ser soprano per ella?
No, vaig ser soprano per la Calas. Per la Calas, perquè jo la primera que vaig sentir va ser la Calas, i res, dos anys després vaig sentir la Cavaller, i aleshores per mi era Cavaller i Calas soprano perfecta. I jo vull ser Cavaller més Calas.
Això són dos bèsties. Això és fantàstic.
Això sí que no es repetirà.
Recordeu on éreu quan això va passar? Què fèieu?
Bueno, jo en aquella època estava cantant al Liceu, sí, ja feia cosetes al Liceu, sí, sí.
Jo estava estudiant cant.
Si poguéssiu escollir un artista internacional amb qui fer una peça. Begoña, qui vulguis.
D'ara
sí,
que...
Van agafar els més dos tops de dues disciplines diferents, no?, aquí. El Freddie Mercury de l'època ja estava malalt en aquell moment, i la Cavaller també en un moment platòric, ja avançada, però platòric, i els van ajuntar i van fusionar dos gèneres que en principi no lligaven gaire. I mira el que va passar. T'has pensat amb qui
faria? Ah, sí, jo, amb Bono.
Tu, amb Bono. Amb Bono, sí. Dos, eh?
Sí, sí.
I què li faries cantar a Bono?
No tinc ni idea.
With or without you?
Sí. Seria més el que ell volgués que jo cantés.
A Beautiful Day, mica, o una història, sí, d'aquestes.
Sí, però... Yeah. Sí.
A veure, tinc el document de tu cantant amb la Cavaller. El posem o no?
Home!
Oi, el tenim, home. No? Cavaller Alberdi, eh?
Sí.
Estàs preparada? No facis aquesta cara, perquè la gent...
Sí, ara, sentada.
Sí, la gent, ara li explicaré la cara que has posat de sorpresa i espant.
I no, que va, que guai.
Però de no, jo trobo que també ha estat una cara de goig, no?
Sí,
goig,
en sèrio?
Va, vinga, va, som-hi.
Que estiguin seguint l'entrevista, no sé si és a través...
No és un streaming, això, ja, però, Ramon, però...
No, però vull dir que...
Avui m'agradaria fer una ràdio visual, ja, per veure la cara de la Begoña.
Perquè la Begoña, bueno, pels que esteu a casa o estigueu al cotxe escoltant-nos, que sapigueu que la Begoña va com cantant, així...
Sí, clar.
Et faré cantar, Begoña.
Ja.
Poseu-me a context aquesta peça, Ramon, això?
La barcarola dels contes de Hoffman, no? És el tercer acte dels contes de Hoffman, una òpera fantàstica, meravellosa, i bé, aquesta, bueno, pues la famosíssima barcarola, és que no sé què més el que es digui. Tot això passa a Venècia en aquest moment, i per això es diu una barcarola, perquè això passa durant Venècia, us heu d'imaginar els canals de Venècia, les barques, i en aquest moment...
I aquí som més cantant, perquè és aquest concert que et deia, que ja em va dir, que era la Fundació Clarós, que ja em va dir que volia que cantés, i clar, com que érem un baríton i tres sopranos i un tenor, va dir, pues us cantem tot, i ho vam repartir així una mica al libitum.
Li va costar retirar-se a la Cavaller? Va passar amb ell això que passa a vegades amb grans artistes que es tiren una mica més al xiclet?
De fet, no es va retirar...
També, o sigui, la lluarem i la podem ensabonar tant com vulgueu i totes les virtuts han quedat dites.
Roger, és que és molt difícil retirar-se.
Sí.
És pràcticament impossible.
Per què? Si ja ho tenen tot fet. L'addicció, què és? A l'aplaudiment?
Jo, la meva opinió personal, crec que si l'addicció és el reconeixement, és l'aplaudiment, és... Hi ha una cosa increïble. Tu imagina't que ets dalt de l'escenari del Liceu, d'un gran teatre d'òpera, no? Tu estàs allà, tothom t'està aplaudint. Quan surts, hi ha un pilot de gent, una munió de gent que t'està esperant a fora perquè li signis el programa, no? Però quan ha passat tot això, arribes a casa i ja no hi ha res.
O pitjor, a l'hotel.
O a l'hotel, pitjor encara si estàs en una altra ciutat, no? I és com si no hagués passat res de tot allò, no? És com estar sol, totalment sol. I això fa molta por.
Això és tremendo.
Però, per tant, si tu aconsegueixes fer un retir i tornar a casa amb la família, també t'estalvies aquests moments de solitud de l'hotel. És a dir, l'hotel és el preu que pagues per l'aplaudiment, per la gira, pel reconeixement, pels diners que et paguen, pel caché, però hi ha un moment en què tot això ho pots deixar enrere, quan ja ho tens tot fet, i tornar a casa amb els teus, i que t'abracin, i que et diguin ells que t'estimen.
Yeah. Jo li vaig preguntar, eh? I em va dir, diu, és que no és ni per tot això que, òbviament, ja estava fet. És el que tu sents quan cantes, és algo que no es pot explicar. Vull dir, et sents part d'una cosa molt més gran i molt més...
Tu que també t'hi dediques, ho has notat, sí. Això? Ho has experimentat?
Sí, sí, sí. Mm. Jo quan canto sóc molt feliç. Quan, en el moment aquell que estic cantant, es formo part d'una altra cosa. I ella em va dir, també, perdona que t'interrompi, ella em va dir, és que, i si no fes això, què faria jo a casa?
I després l'altre episodi fosc és el 2015, condemnada per defraudar 500.000 euros a Hisenda, que no sé fins a quin punt això embruta la trajectòria o no l'embruta, però que suposo que el biòpic això no surt ja, perquè us centreu en una altra història.
No, això no surt perquè, a més és un episodi de la vida d'una persona que intenta enfosquir tot lo gran i lo meravellós que ha fet, que al final pues, no té més profunditat que aquella, i punto, ja està. Hi ha molta gent que li agrada remenar coses, però bueno...
Però també va passar això.
Sí, sí, va passar això i també va passar...
Vull dir que si tu expliques el personatge...
Sí, però també hi ha moltes coses bones que van passar, com coses que feia de manera altruista, que no ha sapigut ningú i que potser eren més que aquests milions o diners, i que no interessa o no és notícia o no... Mm. Però, bueno, també ha passat amb molts artistes que quan han Hisenda els ha enganxat, doncs, bueno, això sembla que ja desfà tot el bo que han fet. Mm.
Quan s'estrenarà la pel·lícula, Begoña? L'heu acabat de rodar del tot, ja?
Bueno, ens queda una escena que la farem el 12 al Teatre del Liceu, perquè, clar, òbviament, el Teatre del Liceu ha de sortir.
Ha de sortir, suposo que heu rodat molt allà.
No, s'ha rodat tot a Bilbao. Mm-hmm. I aquesta última escena, òbviament, es roda al Liceu. I el rodatge aquest acabarà el dia 12 i a partir d'aquí ve postproducció i bé, del CERN ningú sap quan s'estrenarà, però es calcula que...
Això és una superexclusiva que tenim al suplement, això d'avui, eh? Aquí, la Begoña Alberdi i el Ramon Jané explicant tot això.
Ai,
no, l'exclusiva és tenir la Begoña.
Doncs va, mira, la Begoña, per cert, que d'aquí una setmana estarem fent la marató i també hi ha participat.
M'encanta aquesta cançó.
Jo recordo fa uns dies el Ramon Chané que ens va visitar i m'explicava que ell era baríton i que ho havia deixat de cantar perquè ell creia que no era prou bo i que no li havien dit directament, però ell va interpretar-ho d'aquesta manera. Tu en algun moment has tingut aquesta sensació? Begoña, tu que també la teva vida hi ha hagut molts alts i baixos. Avui no és el dia, però un dia en parlarem també calmada en aquests micròfons, tu i jo. Tu hi ha hagut algun moment de dir no serveixo per aquesta feina?
Afortunadament no. No, i jo crec que no per ego ni per prepotència, sinó perquè necessitava també pensar que allò que estava fent era bo perquè m'hi havia de guanyar la vida major. Però jo tenia un sentiment intern, igual que jo sóc pianista, però no m'ha... Bueno, tinc la carrera de piano, però no em sentiràs mai dir que sóc pianista. Sóc cantant i sé que ho faig bé.
Aquell dia que ens va visitar el Ramon, li vaig fer un atracament amb armada, que és que li vaig posar d'imprevist el Berghain, que era l'única cançó que havia publicat Rosalía del seu últim disc. I el Ramon Jané, atenció, va dir això i va portar una cua a les xarxes, se li van tirar al damunt. Aleshores, poso el document per si es vol esmenar...
Són els esclavos de nostres paraules.
Doncs mira, va dir això el Ramon. Què et sembla ella com a cantant?
L'hauria d'escoltar. Clar, jo el que sento és una veu molt produïda i sento una veu d'un estudi. Clar, l'hauríem de... Imaginem...
Tu t'agradaria veure'l al Liceu.
L'hauríem de posar dalt de l'escenari, evidentment, sense micròfon, evidentment, que és com es canta, oi? I aleshores l'hauríem d'escoltar. El micròfon converteix a qualsevol persona en cantant. Una cosa és meravellar-se pel perquè de sobte hi ha algú que descobreix...
Una orquestra.
Que descobreix una orquestra simfònica i descobreix que una orquestra simfònica pot fer un ostinato. Bé, doncs, perfecte. Clar, això és més vell que el que ha jupit.
T'han caigut per tot arreu. Aquesta... És a dir, fins i tot... és a dir, gent de tots els àmbits, eh? Però la Muixca va dir que si estaves pixant fora de test...
Sí, sí, probablement aviam, aquesta expressió de més bé que el caballo vidre, una expressió que es feia servir molt al meu pare i tenia un cert to...
Burleta.
Un cert to, sí. No, aviam, posant les coses, clar, quan tu em vas preguntar com a cantant d'òpera, oi? Com a cantant d'òpera. Com a cantant d'òpera, doncs clar, s'hauria de fer sense micròfon. Clar, ella canta molt bé, però naturalment que canta molt bé. Naturalment que canta molt bé. Ara, si tu em preguntes com a cantant d'òpera, home, doncs com a cantant d'òpera l'hauríem de posar al de l'escenari, l'hauríem
d'escoltar. És que no és una cantant d'òpera.
Exacte. No? Aleshores, bé, doncs potser en aquell moment no vaig estar encertat en la manera de dir-ho.
T'honora molt rectificar, jo crec.
No, bueno, escolta, és que potser no sé si m'honora o no m'honora, però vull dir, potser no vaig explicar-me bé, no? Perquè, a més, clar, tampoc em vas preguntar i la cançó t'agrada? Doncs, ostres, a mi la cançó m'agrada molt. M'agrada molt.
I el disc l'has sentit?
Sí, i he sentit la Perla, que també que és un vals molt bonic, sí. Escolta, és que una cosa és que a mi m'agradi més o m'agradi menys, que m'agrada. Una altra cosa és que sigui nou o menys nou. Una altra cosa és que ens sorprenguem més o menys del tipus de música que fa, que això jo crec que és un gran encert d'ella, no? Que de sobte treu una cosa que tothom queda sorprès. Doncs jo trobo que també és un encert. Ara, en aquell moment, tu em vas preguntar i com a cantant, jo vaig interpretar i com a cantant d'òpera, home, com a cantant d'òpera, doncs potser no, però de tota la resta, escolta, endavant, clar, només faltaria. Si és una artista internacional que està tot arreu...
I tant
està...
com la Cavaller, o sigui, és la Cavaller contemporània, la Rosalia. Això encara t'ofèn més, que diguis la Begoña Alberdi em diu que no. A veure, Begoña, tu què penses de la Rosalia, va?
No, jo penso que és una gran artista i que tot el que fa ho fa molt ben dirigida i molt ben estructurat i molt ben pensat. En aquest cas d'aquesta cançó en concret, és que ella no intenta cantar òpera. Ella fa una veu, que en diem, els cantants d'òpera en diem veu de cap, una veu molt més...
Veu de cap.
Veu de cap. Una, sí. una veu molt més lírica.
L'altra seria veu de pit.
Exacte. La veu amb la que canten normalment és veu de pit, és la veu parlada. Jo, com a experta en tècnica de cant, ella utilitza la veu de cap, i quan utilitzen la veu de cap, tothom es pensa que aquí ja s'opera, però no la tenen també els cantants de...
A veure, parla un moment amb la veu de cap, ara. Silenci.
Doncs estaríem parlant amb una veu així, molt més alta, perquè aquesta sembla que cantem. Aquesta és la veu de cap.
I ara digues el mateix, estaria amb la veu de
pit. Doncs és la que parlo normalment. La veu de pit és la que parlem tots.
La que estàs parlant tu ara,
exacte,
Roger.
Exacte, Roger, és la que estàs parlant tu, la que parla ell. Ella va a unes notes que d'alguna manera l'obliguen, perquè, clar, hi ha un moment de la tessitura vocal que o passes a cap on la nota no hi va, perquè és com una segona, explicar-ho així tècnicament, és com una segona franja de la teva extensió de veu, no? I ha de sonar així, perquè si no la nota no hi va. Aleshores sembla que, està fent òpera. No, home, no, això està molt lluny de l'òpera. És una veu de cap, com fa, per exemple, la Lady Gaga, o en moltes de les seves cancions, que na, 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 ah! Això és veu de cap. I ningú diu que això és òpera. Però aquí se l'han tirat a sobre com ara la Rosalia canta òpera. No, ni canta òpera ni crec que tingui cap intenció. Però bueno, ha creat aquest dilema, no?
Comprareu entrades pel concert? Surten a la venda aquesta setmana.
Jo no.
No és obligatori, eh?
No, jo tinc el meu fill que es posarà a la cua per mi, sí.
No et sap greu, eh?
No, jo...
No, gens ni mica. Ep, ans al contrari.
Però, si, escolta'm, si no pareu de treballar, no teniu temps. Tu, Ramon Gené, estàs al Glòrius, al Poliorama. Quantes això... funcions feu aquí?
Jo pensava que hi havia... Gairebé
fins al febrer sou, no?
Sí, fins l'1 de febrer.
A més, que és un homenatge a la pitjor cantant del món.
Exacte.
A veure de què...
Escolta, anem...
Aquest és un paper ben difícil.
Sí. La Florence Foster Jenkins, la pitjor cantant del món.
Com està anant, això?
Tot al contrari que Montserrat Caballé.
Com està anant?
Molt bé, molt contents, molt contents. El teatre molt ple i molta gent, tothom riu molt. I molt, molt, molt feliços tots, tota la companyia. La Marta Rivera, el Santi Millán, tots.
Begoña Alberdi, tornaràs al suplement i tornaràs molt aviat, perquè hi ha una història de tu que encara no m'ha explicat i que em farà molta il·lusió també de compartir amb els oients. Però avui el dia és el dia i havíem quedat per parlar d'aquesta pel·lícula que heu preparat. Jo crec que després d'això sí que et demano un últim regal, que és que ens cantis alguna cosa si et ve de gust només. No t'estic forçant, no estic manipulant
jo...
gens aquesta intervenció.
Espera, ara podria dir-te, si m'acompanya el Ramon...
Jo, pobra de mi!
Si m'acompanya el Ramon, jo canto. Vinga, Vanera, que te la saps.
No, Vanera.
Què fareu, què fareu?
La Habanera de Carmen. Ah. Que ell, com que la toquen a l'això, sé que se la sabe.
Ah. Doncs, escolta'm, fem una cosa.
Atracament doble.
Què la fem, sencera? Fem un fragment? Què fem?
Lo que tu vulguis.
No, fem el principi, no? Jo què sé.
Lo que tu vulguis, lo que tinguem temps.
No, 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 fem això?
Lo que tu vulguis.
No, no, no.
Tu toca, que jo vaig cantant.
D'acord.
Bueno, moment.
No, el piano no està a punt, eh? No, 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 el piano no
està endollat. No,
no, no, no, no, no, crec que no.
Ah.
No el tenim, eh?
No,
no, no, no el teníem. No, no.
Ah.
Bueno, si no...
De
què rius? De què rius fer, coi?
Que sempre se'n lliuren els instrumentistes.
Sí. No, si l'endolleu, jo
no,
toco, eh?
No hi som a temps, ara.
Ah, no hi som a temps.
Ah, què, amb què comença això? Amb una, amb un... Què se'n fa?
Anem a la publicitat directa després, eh?
Sí, un moment. Voy.
No, 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 no. No,
no, no,
no, no, tenim, no, no, tenim, no, tenim aquí.
Bueno,
sí, no, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
sí, vale, doncs vinga.
Avui el suplement, el Ramon Gené i la Begoña Alberdi, quan vulgueu.
Més la Begoña Alberdi, eh?
No, no, la Begoña Alberdi, perquè el Ramon Gené no li
havia
endollat el piano.
L'amorito no so rebel que ni el nepe a privacé i se vien que van con la pel si lui convien refice l'un parle bien, l'autre se fait. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais s'il me plaît. L'amour, 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 l'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu les lois. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi.
Begoña Alberdi, el suplement, una
foto. És molt difícil això que ha fet la Begoña, eh? Cantar així a...
I l'atracament també que li hem causat. Gràcies, Begoña. Molt amable. Fins aviat.
Gràcies a tu.
Brava.